3, 4.
És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 265, el desè de la novena temporada. Avui parlarem de robòtica avançada, robòtica per l'educació i la teràpia, i ho farem amb Jordi Albó, expert en robòtica. Tertúlia amb dos temes principals. Google podria començar a dissenyar i cofabricar els seus propis xips i, atenció, no tots els cables USB-C són iguals. Ens fem ressò d'un article d'Extreme Tech que en parla en detall. Avui és important que estigueu amatents al que explicarem al Racó Mossegui News. Doncs us presentem Minuts Mosseguis, un nou podcast dins el podcast de Mossegar la Poma, adreçat a vosaltres, oients, i amb la vostra participació directa. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa
i fresqueta.
I fresqueta de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, control tècnic i intentant evitar kernel panics, el senyor Sergi Perucho. Codirecció postproducció Marc Alier.
Buenas, estic molt content amb aquesta que hem tingut un kernel pànic.
Ara m'ho dius, deixa que acabi de presentar la gent, sisplau. Col·laborador habitual Dani Amo.
Sí, què tal?
Avui diràs algú?
Avui dir coses.
Avui no tens l'iPhone 9 i ja...
Hem rebut crítiques, estrenat. Queixes...
Ja t'has tret...
El florero aquest que ha de fer si parla amb el...
T'has desfogat una
mica.
Ja he
desfogat.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Santa Perpètua de Mogoda. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
Jo no.
Estic molt content perquè després de 8 anys d'enregistrar Mossega la Poma hem tingut a mitja gravació un kernel pànic. Kernel Panic, no sabem ben bé per què ha sigut, però potser és un senyal perquè hem de comprar hardware nou.
Ah, sí.
Jo crec que hem de comprar hardware nou. Fa temps que no compro hardware, tinc el mono. Sí, I ara surt l'iPad Pro.
Això sí que és un hardware nou.
Això sí que mola, eh? Això, jo en vull un.
Sí,
jo vull un. A més, estic molt emocionat perquè els d'Apple han tingut els collons que quan tothom diu, després de que l'Steve Jobs digués que no voleu un Stylus i tothom digui, escolta, que el Surface Pro té un Stylus i els Wacom fa temps que fan tablets, fan pantalles amb tauletes i digitalitzadores a sobre i tal.
Toma,
dius, vosaltres heu fet un Stylus? I ells diuen, no, hem fet un llapis. Per tenir els collons quadrats, home, clar que sí. Per ser directiu d'Apple s'han de tenir els collons quadrats i camisa de seda.
Exacte. I a més, això, tenir pasta perquè... però és, com deia abans, perquè et tornin l'IVA, si no, no pots comprar-lo.
Sí, sí, sí.
Sergi, pots acabar amb mi immediatament? Moltes gràcies. Fer de rates. La setmana passada, l'article sobre revisió de l'Apple TV 4 vaig comentar, i també ho vaig veure en el programa, que no venia el cable Lightning per carregar el comandament i sí que bé, estava camuflat entre 12 capes, 15 enganxines manuals. Manuals, enganxines de la poma, i a sota venia el cable Lightning.
Hauria sigut molt més fàcil que li diguessin cable McQueen, seria més fàcil de dir.
Sí, tens raó. En relació també a l'Apple TV, un comentari que vaig fer, jo deia, i continuo insistint, que a mi el Siri no em funciona en espanyol, malgrat tenir l'Apple ID espanyola, l'Apple Store, tot. I no em funciona perquè surto amb DNS americanes. Vol dir que el Siri, que no és el Siri de l'iOS, que és la seva cosina,
La cosina,
perdó.
La cosina és on fas
la
les tortilles.
La cosina és on fas les tortilles. No?
Les tortilles, les croquetes...
Eso, i la mantecao. Doncs això, que és la seva cosina. Perquè resulta que són siris diferents i si estàs als Estats Units només funcionarà.
Jo el siri, fins que no tingui la veu de Scarlett Johansson,
no lo quieres.
En català continua
sense anar ni allà, ni aquí, ni a Olot. Doncs això, doncs si vols contactar amb nosaltres, fes-ho d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Jordi Albó, entre parèntesis, santa paciència, expert en robòtica i educació. Jordi, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
Perquè el pobre Jordi havia de començar el programa fa una hora i estem una hora més tard.
Professor de la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull, i professor visitant a la Tufts University of Boston, implicat en el desenvolupament de robots socials per a nens amb autisme i altres diversitats funcionals, algunes, per exemple, causades per lesions cranioencefàliques. I Premi Alan Turing 2012. Em fa molta gràcia que tinguis el Premi Alan Turing. I recentment, amb el reconeixement de la millor publicació científica en el Congrés Internacional celebrat a Japó sobre robots i persones, conjuntament amb altres coautors.
Quin nivell, no?
L'any que ve, organitzador principal, i atenció, això és molt important, del Congrés New Friends 2016 a la Salle Barcelona, que es fa aquí, es fa a Barcelona l'any que ve, el 2016, sobre robots socials aplicats a la teràpia i a l'educació.
I'm a robot, not a refrigerator.
Sí. Jordi, de nou moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per la introducció.
A tu, per haver-la escrit en el guió. Aquí tot es descobreix. Nosaltres no anem,
sí, no, ja sí. Traiem tota la màgia aquí.
Tota la màgia.
És genial.
Escolta, això que hem dit són moltes coses. Explica'ns potser una mica més en què estàs centrat, en què estàs especialitzat. Et veig a través d'un flexo, o sigui que et veig una mica distorsionat, però... Digues.
Doncs exactament amb això, amb el fet d'intentar extreure tots els beneficis que els robots ens poden portar per millorar la qualitat de vida, sobretot dels nens, que és la part amb la qual focalitzo el meu interès. També he fet alguns treballs amb gent gran, però sobretot amb nens.
Com funciona? Perquè clar, estem parlant de nens, si treballar amb nens que no tenen una problemàtica específica, tots els nens són problemàtics específics, però en general, no?
Sobretot els papes.
Doncs, clar, aquests tipus de nens que han de tenir unes cures especials, han de tenir una atenció especial, com ho fas? I a més amb un robot, què experimenteu? No, intenta dibuixar una mica aquest tipus de proves, experiments o estudis que esteu fent.
Sí, a veure, primer de tot haig de dir que el principal motiu d'utilitzar un robot és perquè és una de les coses que més els agrada. Per tant, com que és una de les coses que més els agrada, és la que és més fàcil d'utilitzar.
El més els agraden són els tractors. Però
un robot en forma
de tractor. Els robots tractors.
Els robots tractors, ja ha de ser la bomba.
Però bé, un dels beneficis que té la robòtica és que és un element tangible, que tenim en el món real i que ens permet interaccionar, la qual cosa crea una immersió que el que fa és facilitar l'aprenentatge o la teràpia, depèn del cas.
O sigui, el robot, el que és l'aspecte, la forma, el com interactua, crea en el nen li crida l'atenció i per tant captures l'atenció del nen per començar, diguéssim, a treballar aspectes que ajuden en el...
Exacte, i a la mateixa vegada és un dispositiu que adquireix informació.
A qui anava? Què captureu? Quina informació captureu i com la gestioneu després? Quines conclusions en treu? Suposo que són conclusions clíniques, no?
Part de la recerca que tenim és precisament en veure com podem gestionar totes aquestes dades, perquè al final entrem en el concepte d'un sistema de cloud en el qual tenim moltes dades en el núvol i necessitem tot aquest concepte de big data i de processar-ho, i de moment encara no hem tingut una quantitat massiva de nens participant en els estudis. De totes formes, la idea de les dades el que ens permeten veure és que realment anem per bon camí i que els nens estan més feliços i milloren.
Posa'ns un exemple de quin tipus de robots els disposeu i com interactuen amb el trasto.
Sí, per exemple, recentment un projecte que justament hem finalitzat era un robot dinosaure que es diu Pleo, i era un projecte conjunt.
És que, a veure, hi ha dinosaures, dinosaures robots, i aquí és abusar, eh? No, és una fase posterior, és a partir dels 5 anys.
Doncs, per exemple, juntament amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i la UPC, amb la Salle, doncs vam posar aquests robots a sales com preoperatoris, a sales d'espera, a la planta d'oncologia, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i el que utilitzàvem és el robot com un element distractor. La idea inicial que teníem amb aquest projecte era no només reduir l'ansietat i l'estrès dels nens durant la seva estada a l'hospital, sinó era més obtenir informació. Però ens vam donar compte de la limitació d'aquest robot. I ara estem en un altre projecte en el qual estem dissenyant el nostre propi robot. No sabem encara quin tipus d'animal no? Serà. De moment serà una tortuga, perquè hem d'entregar un prototip, però probablement...
Un transformer tractor que es converteixi en dinosaure.
Però pensa que ells han de destinar més esforç amb l'analítica de dades que no amb la mineria de dades.
Això, un dels temes és que el tractor és genial, però tenim aproximadament 50% de nens i de nenes.
El concepte de Big Data en educació no arribarà mai a ser Big Data, perquè no pots aconseguir grans quantitats de dades.
I tens uns elements de privacitat terribles.
Bé,
això no es preocupeu tant, perquè al final...
Aquí és on entra el projecte que vaig estar fent l'any passat a la Tufts University, en la qual treballàvem amb una població de nens i nenes amb autisme, i el que utilitzàvem era un robot com a mediador social. Mentre ells estaven fent activitats de construcció de robots i programació, i a través d'això crear un context en el qual milloraven les seves habilitats socials, nosaltres tenien un robot que els anava ajudant a la teràpia. Teníem diferents tipus i els anava dient, comentant coses i agafant informació, vídeo, so, i enviant-ho tot cap al cloud. Allà vam tenir 4 nens que van fer tot l'estudi, però aquest estudi ara l'estem replicant a Panamà, amb sort en 2 llocs aquí a Catalunya, i bé, és cert que a nivell local el Big Data és difícil, però a nivell mundial no ho és tant. Uh-huh. I amb una mica de sort i paciència, doncs d'aquí 3-4 anys podrem dir que realment tenim una plataforma tecnològica que ens permet obtenir el Big Data.
La interacció d'elements externs a les persones, com ara per exemple els animals, que en temes d'autisme han tingut diguéssim, tenen una trajectòria molt llarga i han tingut molt interessants resultats. Recordo haver vist documentals o fins i tot informes en els països nòrdics, amb temes de treball amb cavalls i amb gossos, amb nens amb autisme. Suposo que recolliu una mica aquesta experiència també, no?
I tant. A veure, abans de tot comentar que ni soc psicòleg ni soc un expert en animals. De totes maneres, el que ningú els ha preguntat és què tal es troben els animals. O sigui, aquestes teràpies amb animals són fantàstiques, però l'esperança de vida dels animals es redueix dramàticament.
Clar.
Els gossos...
Ells
estan sota molt estrès, perquè aquestes teràpies, quan tens un gos manta que està estirat permanentment a terra, tinc un company, el Vicenç Casas, que ho comentava, que aquests gossos viuen menys. Aleshores, al final, pels pobres animals, la teràpia no els hi va tan bé.
L'animal que està pels nens i tal...
Està patint.
És com si els estigués donant alguna cosa...
Com si els estiguessin fent una mica de maltractament.
Però si el toro no pateix, no?
Què?
Escolta'm, les lleis de l'Asimov les feu servir o no?
En la programació no.
No.
De totes maneres fem servir unes altres lleis. És que és com, per exemple, per evitar... Evidentment, és un joc, perquè més moltes teràpies estan basades en el joc, és la forma més efectiva amb la qual tots els éssers vius aprenem. Doncs el robot es cansa al cap d'una hora per evitar l'addicció, perquè podria haver-hi addicció. Igual com
si programeu que el robot s'autoapagui o...
Exacte.
Es cansi. Sí,
sí.
I ara no en tinc ganes.
No tinc ganes,
tinc mal de cap.
I el nen com reacciona? Aquí
hi ha diferents factors. Un dels factors, aquests claus que estem treballant, és aquesta empatia i aquesta relació que en anglès es diu engagement, que és aquesta necessitat, aquestes ganes de continuar... De continuar la teràpia, però s'ha de balancejar, s'ha de trobar un punt intermig entre que es faci molta teràpia i que...
En català sembla que se'n diu engrescar-se.
Engrescar-se, sí.
Correcte. Doncs si ets una emissora i vols engrescar-te emetent Mossega la Poma...
I xerinolar-te.
I xerinolar-te, escolta aquesta falca.
Tum, tum. Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
aquí a l'estudi de Mossega la Poma, amb en Jordi Albó parlant de robòtica educativa, robòtica adreçada a la teràpia. Ara entrem en temes col·laterals, que també ens molen molt, intel·ligència artificial, Internet of Things i tal, però no, deixa'm que no m'oblidi de comentar lo de New Friends. Vale? Hi ha un vídeo que us el posarem, recordeu, tots heu d'anar a la show notes, heu de veure els vídeos, però sobretot heu de donar clic on posa Amazon i donar-nos calarets, eh? Això és molt important. Doncs això, es diu un vídeo que es diu New Friends Here to Help, que crec que correspon a la passada, bueno, l'edició d'enguany a Holanda, es va fer
de l'octubre,
exacte. Com es diu, perdona,
el congrés?
Ah, sí, el congrés.
El congrés es diu New Friends.
New Friends, exacte. Amb el nom, per això, New Friends Here to Help. Pots donar una mica més de detall de què consisteix aquest congrés?
Sí, la idea era que al final una idea que va sorgir d'un company meu d'Holanda, el Marcel Herring, i a partir d'allà amb un sopar amb un grup d'amics, que va acabar sent el grup de vuit persones, que era el comitè acadèmic, el que vam decidir era muntar un congrés que fos més específic per robots socials aplicats a teràpia i educació, perquè de robòtica hi ha molta cosa, l'espectre és molt gran, hi ha molts robots, i moltes vegades quan vas a un congrés et queda una miqueta difuminat. Aleshores volíem tenir un congrés en el qual, per un costat, hi hagués la rigorositat científica, i per tant pràcticament tothom que participa allà té l'oportunitat, si ho fa amb suficient qualitat, de publicar en una revista, però a la vegada volíem convidar professionals del sector i gent que estigués interessada. Aleshores vam decidir organitzar aquest congrés allà, en la qual cosa s'ha de dir que escoltant a altres experts que van venir de moltes universitats de tot el món, vam tenir 117 persones acadèmiques, més unes 50 professionals. Aquest és un dels millors inicis d'un congrés, la qual cosa
està molt bé.
A la qual cosa ens va motivar a organitzar una segona edició el següent any. I
també amb un sopar?
Amb un sopar.
Sí, perquè jo també organitzo un congrés i es va decidir amb un sopar també. Els sopars són molt importants.
Sí, exacte.
New Friends 2016 serà a Barcelona?
Exacte.
Més correcte. O menys teniu dates? O més?
Serà a finals d'octubre i inicis de novembre. Hem de mirar que no quadrin amb la resta de congressos.
Una pregunta. En el sopar aquell, estàveu consumint algun tipus d'embotit?
Era una pizzeria, perquè
amb salami o sense, la pregunta,
la cuina holandesa no brilla per la seva reputació. Aleshores, era una pizzeria italiana. En concret, a mi m'encanta el pepperoni, per tant sí.
Deu ser això, però nosaltres també ho vam decidir amb pernil i tal. Jo crec que són els embotits que causen, està demostrat que els embotits causen que es facin congressos.
Llavors l'OMS es vol carregar els congressos.
Com?
No, l'OMS es vol carregar els congressos.
Sí, sí, totalment.
Que tinguin embotit, però si tenen pepperoni passa. Doncs això, doncs, us posarem l'enllaç perquè contacteu amb en Jordi. Si aquest programa arriba a algú que estigui interessat en robòtica educativa, que segur que hi sí, perquè tenim oients que més o menys el Pau Nin i altres amics que tenen un cert interès. Anem pels col·laterals, els temes que diguéssim que giren al torn de la robòtica. Un d'ells és la intel·ligència artificial. On estem d'intel·ligència artificial? Perquè tots van veure la pel·lícula, van flipar moltes mundonguilles.
Allà s'ha quedat.
I allà s'ha quedat la pel·lícula, perquè no estem veient res, i segur que hi ha molta gent que està fent moltes coses, fins i tot aquí a l'UPC, perquè hi ha un departament d'intel·ligència artificial.
Sí, que...
Aquesta pregunta és molt compromesa. Primer de tot perquè la intel·ligència artificial, igual que la robòtica, té moltes subdisciplines i és molt àmplia. Aleshores, si a mi em preguntes per la intel·ligència artificial entesa com aquella intel·ligència que és capaç de classificar patrons i obtenir informació com el data mining, mineria de dades, etc., diré que això està molt avançat i que funciona fantàsticament, la qual cosa ens permet utilitzar-la per intentar trobar patrons de comportament que milloren justament les teràpies.
Jordi, a mi m'agrada explicar, quan els meus alumnes m'agrada explicar-los que la intel·ligència artificial és la branca de la informàtica que no funciona. I quan funciona se li posen noms, li parles de machine learning o de big data, o de sistemes experts o de reconeixement òptic, d'OCR, de llenguatge. Quan funciona ja té un nom i ja no és intel·ligència artificial. Llavors, la intel·ligència artificial és el que encara no funciona i per tant escolta,
m'agrada molt
això els hi dius als professors d'intel·ligència artificial, bueno, i s'enfaden amb tu, però bueno,
sí, home, jo crec que agafant una referència...
És la informàtica teòrica, no?
Sí. No, és una altra cosa. La informàtica teòrica és una altra cosa. Bueno. També els hem de menjar a part.
Jo crec que la intel·ligència com la capacitat de raonament... Clar, a més tenim moltes expectatives de la intel·ligència artificial que són atributs dels humans, que és com pensar, sí, com... i què vol dir pensar.
No, i a més això és el típic que sempre som tan... som molt... humanicèntric, no? No sé com ho traduiríem en català, som
antropocèntrics.
Ens pressuposem que tenim una intel·ligència, diguéssim, interessant d'analitzar, no? Igual la intel·ligència que hauria de ser artificial, exacte, hauria d'anar per altres conductes.
Jo crec que, mira, hi ha una cosa molt interessant.
Vull dir, no imitar, sí, els humans, eh?
Exacte, no, hi ha una cosa molt interessant que va molt relacionat amb la intel·ligència artificial i que és el concepte d'autonomia en els robots. Aleshores, en un fòrum europeu em van convidar i em van dir prepara't una presentació de 5 minuts sobre què és l'autonomia d'un robot i què és la intel·ligència artificial. I de més, en la part de l'autonomia del robot, jo vaig anar allà molt, molt, molt motivat, vaig fer la meva presentació i allà hi havia filòsofs, hi havia advocats, hi havia psicòlegs. Aleshores, era molt interessant veure com el concepte d'autonomia era absolutament diferent, perquè jo anava allà, no? Un robot que sigui capaç d'adaptar-se a un ambient canviant i de més, i un altre que digués, no, que sigui completament lliure. Era, ja, aleshores, ja, amb la intel·ligència artificial una mica ens pot passar el mateix. En qualsevol cas, la capacitat que tenim nosaltres de raonar, d'integrar informació amb múltiples sensors, com pot ser la temperatura, la vista, la oïda... aquests paràmetres, els robots estan una miqueta lluny d'aconseguir això.
L'altre dia escoltava un podcast que recomano moltíssim, el Luis Quevedo, amb el podcast que té a banda del podcast del canal de Ciència i Salut des de Nova York per al món llatinoamericà. Parlava amb dues persones, això ja dic que és a banda, i poden tractar temes en profunditat. Parlava de biologia artificial. Molt interessant aquest punt, perquè el que s'intenta en biologia artificial, jo crec que hi ha una part que sí que entronca amb la robòtica, perquè diguéssim no es pot generar tot des de la biologia, d'acord? Necessitem elements artificials que ajudin a desenvolupar això. Sí, buscaven una mica la replicació del concepte de vida, sent el concepte de vida encara un concepte molt discutible. I clarament estem lluny, no? Però es buscava aquell organisme completament autònom, parlant de l'autonomia, que és capaç d'autoreplicar-se, autogenerar-se. Això lliga una mica amb allò que parlàvem de les impressores 3D que es generen a si mateixes, la mineria d'asteroides i tot això.
La idea de la gent...
Això està tan lluny? Aquestes disciplines es combinaran? Cap a una, hi ha un punt on tot això conflueix o no?
A veure, això és una de les coses que, per exemple, amb aquest congrés que hem comentat, vam intentar. De fet, teníem gent de totes les disciplines i un dels workshops, a part del congrés que vam muntar, era temes ètics, legals i socials amb l'utilització dels robots. On al final que comentaves, quan un pensa en un robot moltes vegades pensa en coses de metall, però per què ha de ser metall o electrònica, o i per què no han de ser elements biològics? O sigui, al final tu el que vols, un robot és un element que sensa, processa i actua. I a partir d'aquí és quan ve el concepte aquell de si la rentadora és un robot, si el meu mòbil és un robot. Al final és un robot, és un agent artificial, que és la nova paraula, el que abans era human, si abans era human computer interaction i ara és human robot interaction, està evolucionant a human agent interaction, que ja ho integra tot, amb realitat augmentada i elements tangibles. És un tema, jo crec que obligatòriament han d'ajuntar-se totes les disciplines, i perquè això sigui una realitat, hi ha altres disciplines com la del dret, i similars, que han d'estar molt més pròximes.
Amb els cotxes que es condueixen sols ja comencen a sortir aquestes preguntes que estan en el abast del dret i de la filosofia, perquè tens allò de dir tens un cotxe i que porta dues persones a dintre i té que atropellar amb un nen. Exacte. Que està fora, i el cotxe que pot o atropellar el nen o saltar per un pont. Què té que decidir?
Sí, aleshores això...
Ja entres a domini Asimov.
Exacte, i això que a tu et pot semblar ciència-ficció, perquè ho segueixo veient a les pel·lícules...
No és ciència-ficció.
En el congrés aquell, el keynote speaker del segon dia era el Matthias Schotz, un amic meu d'origen austríac però que treballa a la Tufts University portant al laboratori de Human Robot Interaction, i ell és filòsof i informàtic, i les aplicacions que fa intenta programar els robots perquè desenvolupin ètica, i ell, clar,
toca't els collons. Ètica humana. No, ètica seva.
Quina aplicació té això? Això té una aplicació real. O sigui, ell part del finançament que té és del Departament de Defensa dels Estats Units, i ells tenen camions, el Departament de Defensa dels Estats Units ja té camions autònoms que en situació de guerra distribueix medicaments. Llavors, la pregunta que intenten que els camions decideixin in situ, perquè potser no tenen connectivitat cap a fora, és, es troben un soldat americà mal ferit allà al costat, no mal ferit, ferit, i el camió ha de decidir si para a agafar-lo o passa de llarg. Perquè, clar, està distribuint medicaments. Aleshores, això ja és una realitat que està passant ara.
Al final ho decideix qui ho programa.
Bueno, però, és un algoritme,
clar, però no hi ha
és
tots els casos.
És un algoritme de decisió ètica.
Has de posar com una, has de crear com un marc, bueno, aquí... de un marc de valors i fer que l'ordinador que el software que decideix apliqui aquests valors.
Exacte.
En aquella circumstància, i que sigui capaç de percebre, sí, la circumstància.
Que els humans estem decidint que l'estem posant en aquella màquina.
Sí, el que passa és que la percepció, perquè és una màquina, és diferent. Ja, perdoneu, em separo del micro.
T'emociones.
És que és una conversa d'amics, i clar, estem així...
I a més, jo soc nerviós, necessito moure'm, i aquí ja estic...
És cinètic.
Amb el tema aquest, està clar, la percepció de la gent és completament diferent. Tu vas amb el cotxe i l'exemple que comentaves de... em trobo amb un nen, hi ha un nen que es travessa un semàfor en vermell i, ostres, esquivo el nen i em carrego les quatre persones que estan xerrant tranquil·lament a la vorera. Això, si ho faig jo, doncs la gent dirà, ostres, ja està.
Si ho fa un ordinador...
Si ho fa un robot, bah, passarà de tot. O sigui, i si el robot, la decisió és, no, atropellar el nen.
Imagina't.
I a més, algú ha programat el robot, com deia el Dani, aleshores aquest algú té una responsabilitat moral de què ha programat un robot que mata nens. I aquest tema és molt complicat i per això és necessari que aquestes persones entrin en joc, perquè deixar decidir els enginyers no és una bona idea.
Hòstia, aquest és un tema que podria donar ètica a la robòtica un programa sencer o molts, perquè
déu-n'hi-do. És que hi ha moltes coses. Jo tinc altres coses. Hi ha un tema, és, a veure, en el moment en què incorporem coses com la robòtica, estic la rentadora, hi ha per exemple un llibre, no me'n recordo com es diu el llibre, però que em sembla que és el The Rational Optimist.
Skynet o la rentadora
és l'autor del llibre The Rational Optimist, que és el llibre que es va llegir en Mainat per fer tota aquella secció que fa Catalunya Ràdio i que cada programa és un dues pàgines del llibre. Sí.
Mainat, t'han descobert la...
Sí, jo vaig llegir, vaig de tal l'escolta, és aquestes pàgines del llibre, va fent el llibre de punta a punta, ara ja va fent coses originals, però la primera temporada va ser el llibre sencer.
Bueno, li va passar com a en Carles Canyo, que s'ha il·luminat.
Sí, està il·luminat. Està molt bé que expliqui, però és un gran comunicador i que això s'hagi... aquest llibre s'hagi fet arribar a tothom és fantàstic, o sigui, tot el respecte per Josep Maria Mainat, però llavors l'autor, sé que és l'autor d'aquest llibre, és el que quan porten una rentadora nova a casa fan una festa. Per què? Doncs perquè entenen que aquella rentadora els hi traurà molta feina, és com un esclau, que ve a la seva casa a treballar. És com un esclau i que els allibera. Doncs clar, si tu tens una rentadora a casa, doncs, per exemple, potser la dona de la casa o l'home que s'encarrega de fer les feines...
Te l'abraces.
Fas una festa, ho celebres amb ganxitos i croquetes, el que sigui, no? Però lo interessant és que si tu tens una rentadora a casa, no tens que estar allò, estoy harta de tanto frotar i en el riu... I tot, doncs, tens una rentadora o tens una màquina de rentaplats o tens una cuina... Sí. Totes les eines que tenim. O si tens un cotxe, pots anar a treballar 20 o 30 quilòmetres a casa teva en comptes de agafar el roquet i tirar-te un dia per fer aquesta distància. Llavors, tot això canvia la forma en què vivim i canvia totalment les nostres societats. Els robots que ens venen, deixant entrar el Pepo, aquella aspiradora que aspira sol a la casa, que és bastant gimmicky, però les coses que ens venen els propers 10-20 anys seran molt més transformadores però que coses com la nevera o la rentadora.
D'acord, però
o...
estan tan a prop com sembla o no?
Depèn, clar, sí. Pel tema aquest que dèiem de facilitar-nos determinada feina, ajudar-nos a diagnòstics, a modelar què és el que succeeix, sí, o sigui...
Robòtica
coses,
a casa.
Sí, que per exemple, juntament amb els dispositius portables, els wearables, amb la connexió d'aquests elements amb els robots, que hi hagi un moment que ens puguin dir, ostres, tu realment tens un problema de salut.
I Internet of Things, també, potser?
És que tot està interconnectat.
Està tot, o sigui, està clar, tot junt.
Tots els robots que estan dissenyats els tenim connectats a internet.
En 10-20 anys un jo robot és possible?
No, és que els robots són diverses coses.
Jo crec que l'evolució de la robòtica a partir d'ara i cap on tendirà és una evolució que serà conjunta amb l'espècie humana. Ara, fa uns anys ens escandalitzàvem que la gent superés els pits i avui en dia ho fa molta gent. I no passa res, és perfectament normal. I hi ha molta gent que en presumeix, o sigui, no se n'amaga sinó que ho presumeix.
No, normalment les que superen els pits o els que superen els pits els ensenyen. Goita, que tinc aquí.
Quanta gent en aquesta taula té operats els pits?
Jo encara no, però m'estic pensant.
Ja arribarà.
No tenim una mostra homogènia.
A veure, jo hi estic a favor. A veure, millor uns pits operats que un millor que mitjó ple de pessetes. Però bueno, deixem-ho estar.
Això, perdó, la referència la feia en el fet que decidem augmentar-nos el nostre cos i dir, ostres, és que ara hi vull veure de nit. I per tant, doncs em canviaré l'ull.
Bueno, tu i jo portem eines per augmentar la nostra visió, des de petits.
Estaríem parlant del cyberpunk, no? D'aquesta... aquesta cultura de posar-te ingerts i fer més coses.
Que de fet, però com que és part de sensar processar i actuar, és part de la robòtica. I tu penses que pots posar diferents noms.
Això sortia tan explicat tant a Snow Crash com a Regreso al Futuro. I tot el que està a Snow Crash i a Regreso al Futuro passa de veritat tard o d'hora.
Bueno, sí, sí. Deixeu reconduir una mica la conversa, perquè tot això que hem dit fins ara és un preludi pel que anem a comentar a partir d'ara, que és: necessitem fer l'extermini de la raça humana.
Skynet.
A veure, per on estem? A veure, què passa aquí amb l'extermini de la raça? Què és això que us agrada tant parlar d'extermini de la raça humana?
A mi m'encanta saber si morirem o no morirem a mans dels robots.
Però moriràs tard tot d'hora.
Segur.
Però a mans dels robots? Esteu parlant a mans dels robots o que ens caigui un meteorític?
No, no, a mans dels robots.
Sí. Jo la veritat és que, home, és possible com tot, eh? Pot ser a mans dels robots, pot ser a mans d'un virus, que pot ser un robot biològic, pot ser
un apocalipsi zombi.
Sí, sí, pot ser una arma atòmica, és que pot ser
Skynet. Parlem ja de les coses sèries.
Moment,
Skynet.
Pels que no són tecnòlegs, què és Skynet? Algú ho
explica? Si algú no sap el que és Skynet, que no escolti Mossega la
Pau. No, però hi ha gent ocasional.
Sí, esclar, evidentment, hi ha la singularitat pel mitjà. Sí,
no, però expliqueu exactament què és això. I per què l'extermini de la raça humana? Si és possible o no és possible.
No, és que ve un programador tarat que sàpiga fer robots i
basant en el principi que el robot el que ha de procurar és de trobar la millor solució per millorar la qualitat de vida de totes les persones, i que el robot decideixi que la millor qualitat de vida de les persones és substituint tots els òrgans per òrgans artificials, ja tens màquines.
Ja està.
Hòstia, clar, és interessant
aquí,
això,
perquè
és
aquí aleshores entres amb el següent concepte de dir, puc traslladar la teva ànima o tinc ànima, perquè en moltes cultures no n'hi ha. Aquí entres en uns altres temes molt diferents sobre què és la raça humana, no? Perquè,
clar, és com el del transporter de Star Trek, a mi em transporten d'aquí a allà, però escolta, jo desapareixo d'aquí i no sé qui apareix allà. No,
això és Chappie, la pel·lícula de Chappie passa això, eh?
No l'he vist.
Arriba un moment que hi ha un home molt perjudicat i un altre robot decideix traslladar aquest home, el seu cervell, el repliquen al cervell artificial d'un altre robot. Uh-huh. I aleshores aquell home passa a existir com existia abans a dintre d'un cos artificial.
Molt bé, doncs portem ja 32 minuts parlant.
Jo seguiria una estoneta.
Sí.
Perquè hi ha un tema que és el que estava dient abans en Sergi. Hi ha, per una banda, hi ha la gent de la Singularity University que estan dient, escolta, això, el Peter Diamandis i companyia, que estan dient, escolta, aquí hem de fer el possible, doncs, perquè les tecnologies exponencials ens portin a l'infinito i més allà, no? I hi ha un creixement exponencial, i llavors hi ha gent que diu, compte que les asímptotes en la naturalesa no existeixen i que pot passar, i després la singularitat no sabem què és el que hi ha, i aquí poden haver-hi coses, doncs, com Skynet o altre tipus de coses. Per exemple, l'Elon Musk, ell és el que diu, compte, que diu, a mi la intel·ligència artificial em fa por i espero que sigui benèvol amb nosaltres. Sí. Tu com ho veus, això, Jordi?
Bueno, jo crec que en una part hi haurà un moment que la intel·ligència artificial superarà la humana. Això és bastant inevitable que passi en un futur més o menys llunyà. Jo no sóc, no tinc suficient coneixement per poder-ho predir quan, però passarà, i aleshores aquest element, aquest agent d'intel·ligència artificial decidirà què és el millor per nosaltres, i igual que nosaltres ho decidim per les nostres mascotes.
Passarem a ser esclaus.
Passarem a ser, sí. però potser viurem millor, eh?
Bueno, no sé
mira,
si ho
sabeu. Hi ha un conte de l'Asimov, d'una sèrie de llibres que es diu Azazel, que hi ha com una espècie de dimoniet que es dedica a concedir desitjos a la gent, i aquests desitjos es tornen en contra de les persones. I llavors hi ha un conte que hi ha un senyor que diu, jo vull salvar la humanitat, vull ser un heroi. Vale? I el Azazel va dir, doncs tu seràs un heroi. I llavors el que li passa al senyor aquest és que quan s'acosta amb un ordinador o amb una impressora, a mi em passa amb les impressores això, doncs té coses i s'espatlla automàticament el senyor. I llavors al final es queixen a l'Azazel i diu, escolta, però jo t'he demanat ser un heroi i l'únic que faig és espatllar els ordinadors. I ell diu, tranquil, en el futur, quan les màquines es rebel·lin contra la humanitat, tu aniràs a la Skynet i la parataràs només d'acostar-t'hi.
De totes maneres, jo, i amb això voldria una miqueta concluir aquesta part per la meva, jo crec que aquesta evolució passarà conjuntament, eh? Serà una part híbrida entre un element biològic, com poden ser les persones, i un element purament artificial i màquines, eh? Serà tens... conjuntament. Per tant, ja serà que nosaltres tindrem un embrió, potser modificarem genèticament l'embrió i apareixerà en parts determinades artificials i amb unes capacitats sobrehumanes, exacte.
Escolta, hem tancat el cercle.
No sé què ho deia, hi ha una cita que nos radio diu: en el futur no habrá ni hombres ni mujeres, solo gilipollas.
Robots. Jordi, t'agraïm força la conversa. La veritat és que és un tema que ens toca a tots en els d'aquesta taula per friquisme express, eh? I et convidem a que tornis quan puguis.
I que et quedis una estona.
Sí, pots quedar-te perquè, pobre, ha de marxar.
Sí.
Escolta'm, ara anem cap al Racó Mossegui News, que tenim moltes notícies que donar-vos.
Tira cap aquí. Para, mueve.
Para vale, la fregoneta.
Para la pisonadora, molt bé.
És una mica robot aquesta musiqueta. Doncs això, tinc el plaer d'anunciar-vos que ja ha nascut Minuts Mosseguis. Minuts Mosseguis... No sé com... Bueno, Minuts Mosseguis ve a ser... està dins del que és el podcast de Mossega la Poma, però no en aquest àudio que esteu escoltant en aquest moment. És un tema...
Cada vegada t'estimo més per lo bé que t'expliques.
Sí, parlat amb un oient... i amb un workflow de sortida molt ràpid. Ho produïm, ho fem i xutem cap a...
Sí, què farem? Farem el programa normal, que surt per la ràdio on estem tots, amb les músiques normals, i hi haurà, els que estigueu subscrits a l'RSS de Mossega la Poma, uns programes extras que no surten per la ràdio, i que doncs, seran normalment doncs, o en Tomàs entrevistant algú per Skype, o jo entrevistant algú per Skype, o potser en Carles i en Dani entrevistant, o potser una conversa entre jo i en Tomàs sobre un tema que ens sembla interessant. Per exemple, si hi ha algun keynote d'aquests que ens fan contraprogramació Apple, que ho foten el dimarts per la tarda i ens foten, doncs tindrem l'oportunitat de fer aquestes coses.
Per què ho fem? Fem perquè la...
perquè en tenim ganes.
Una, en tenim ganes,
òbviament. I perquè mola.
I perquè mola, també. Però l'altra és perquè l'any passat, la temporada passada, us vàrem fer una enquesta i ens vàrem dir: volem més Minuts de Mossega la Poma.
Volem més Mossega la Poma, no tenim prou!
Esteu bojos.
Volem més Mossega la Poma!
Però no ho podem fer en els 54 minuts que tenim per entregar les emissores. Que
podríem parar més de pressa.
També, això també... Però, i tampoc ho podem fer després perquè tenim el Zeta Testers. Per tant, ho desvinculem i així tractem un únic tema monogràfic i a més us donem veu. El primer programa ja s'ha pujat, es diu Minuts Mossegui 001.
O sigui que parles tu solet?
Sí, no, el 001 és Apple TV 4 amb Dani Gaia.
El 00 ets tu fent spam.
El 000 sóc jo fent spam. Això, vull agrair a en Dani per ser el primer a participar i a tots els que de seguida...
En Tomàs amb el seu micro que té a casa sona molt
mola
sexy.
Mola molt, sí.
Té una veu així com de...
Queda rara la veu de... No m'acabo d'escoltar en aquest micro. Doncs això,
et moles.
A tots els que de seguida ens vau fer arribar el feedback, en Rafael Jesús, en Lluís López Camps, i els que ens heu escrit a mm@mossegalapoma.cat, que és el correu electrònic
o a petito@mossegalapoma.com.
Si ens voleu dir coses de cara a Minuts Mosseguis,
petito.
No,
palangana.
No, perquè té ja una cosa
en el workflow. Sí, perquè en Tomàs tot li van a les carpetetes.
Mr. Workflow.
I amb colorins.
Hi ha gent que ha dit coses que et farà gràcia. Diu: agrair la bona acollida a tots els que ens heu dit que voleu participar, us hi esperem. I a comentaris que m'han fet molta il·lusió. I en llegeixo un d'en Miquel Gavarró, EP3 a Twitter. En Miquel Gavarró és aquest que està promovent el Menorca. I diu: us recomano els Minuts Mosseguis, és un gran regal dins de l'ou kinder de Mossega la Poma. Em va fer molta gràcia la descripció. També recullo un comentari d'en Santi Maspons que ens va fer a Facebook, que per cert t'esmenta, i diu: amb aquestes píndoles addicionals torna l'essència del podcast al programa. Em fa gràcia que ho digui, en certa manera té raó.
El que fèiem ara fa...
I conclou dient: esperant que el Ludo tingui programa propi.
De fet, ahir vaig gravar un programa i es va perdre per culpa dels gremlins, i demà tornaré a gravar-lo amb el amic Uri Nieto, que està treballant a Pandora.
És
un dels científics a Pandora, i a part que treu un disc nou, ara després de les propostes Mosseguis us explico.
Molt bé. En Jordi Baldó i company, ara ja passant dels Minuts Mosseguis, seguint amb coses que ens heu fet arribar, en Jordi Baldó i company, que va fer el pillo i ens va enviar un correu a trequis@mossegalapoma.cat, li vam respondre: gràcies Jordi per provar coses tan com rares com la del petito@mossegalapoma, doncs això, arriben a bon port. També va escriure Tiago Ametller. Si us recordeu el Tiago Ametller, que és aquell senyor que ja tenia una certa edat i que va començar a estudiar Ruby on Rails i que vam tenir en aquest programa, Mossega la Poma, ens va escriure. I ens va escriure a farsallet@mossegalapoma.cat. Ara ja s'esteu passant tots tres pobles. Doncs el Tiago ens va fer una petició
que resumidament diu així: existeixen portàtils de gamma alta que no siguin Mac? Què s'ha fet dels fanboys al FOSS, que és open source,
free and open source software. O que, FLOSS, free, libre, open source software,
que quasi tots van amb la pometa? Què passa si vull posar un Linux i que em funcioni tot sobre un hardware relativament bo i modern? Coneixeu algú d'aquest perfil per portar-lo a xerrar del tema, encara que sigui a minuts mosseguis? I la resposta és sí. Coneixem un friki que fins i tot modifica els drivers de Linux perquè funcionin en un MacBook Air. I ja hem quedat amb ell perquè...
I això ho vaig fer als 90, modificar els drivers de Linux perquè funcionéssim una targeta gràfica. I no va ser per plaer, va ser per feina.
Molt bé.
I ho vaig odiar.
Vinga, que vull acabar. Vull agrair també a MacTuan. MacTuan ens ha deixat una valoració i un comentari al podcast de Mossega la Poma a iTunes, cosa que us demanem que feu, i diu... Fa quasi 10 anys que escolto el podcast, pobret, i no em canso. Nosaltres estem més cansats que ell.
No, bueno. Diu,
altament recomanable si us interessa la tecnologia, els Mac i tot el que està relacionat amb Apple. Sí, ai. Gràcies. Fuera.
Otro, no ens ho traiem, el de l'Apple.
No, no ens ho traiem, però també parlem.
No, no sé per què.
Ja. Animar-vos a que ens deixeu valoracions, principalment, i molt important, comentaris al nostre canal de podcast iTunes. Això ens ajuda a guanyar posicions i ajuda a difondre el programa. I també sabeu que si ens voleu ajudar econòmicament, el que heu de fer és, encara que vulgueu comprar unes braguetes, coses per passar-ho bé al cap de setmana amb la parella, qualsevol cosa que vulgueu. Ara estic entrant en terrenys perillosos.
Targeta vermella.
Gràcies. Estem en un horari infantil. Nosaltres això ho podeu comprar a Amazon. Una
altra aquest home, sisplau.
Gràcies. Doble.
Doble. Vale. Doncs això, ho compreu en el nostre compte d'afiliats d'Amazon. Com? Entreu a la web, a show notes, al logo d'Amazon, feu clic i a partir d'aquí compreu el que vulgueu.
Saps que a ZTesters n'hi ha hagut un que ens ha recomanat un llibre i ens ha enviat el link amb els seus afiliats.
Ens ha enviat a Pastafang.
Bueno.
Molt bé, ah sí?
Sí, ho he mirat a la URL i hi havia els seus afiliats.
No sé si tindrem temps, però ens anarem corrents cap a la tertúlia mosseg.
Parlem-ne. Tertúlia mosseguí. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, tertúlia mosseguí, aquí amb Jordi Albó, Dani Amo i el Marc Calier i el Tomàs Marrares.
Com el Pedro, el Pepe Rubianes, que deia que tenia els ous tan grossos que els tenia que fotre una gorra a cada un perquè no els feia...
A veure, vinga, primer tema, que anirem per feina. Vinga. Google podria començar a desenvolupar microprocessadors, igual que ja fa Apple, però, de fet, seria mitjançant un acord amb fabricants.
Mira, ara, em vindran la gent, els fans d'Android, a tirar-me pedres, però Google necessita fer això, perquè l'estratègia que té Apple és d'evolucionar el hardware i el software plegats i llavors permet que pugui fer algunes coses millor. Per exemple, el tema d'àudio en iOS està molt, 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 molt millor que en Android. I generalment, per exemple, la càmera està bastant sempre millor en iOS que en Android. Per què? Doncs perquè es programa a baix nivell. Si Google fa una estratègia de dissenyar els seus chips i els seus microprocessadors, pot evolucionar el kernel d'Android, doncs perquè quasi més, i podré fer coses més a baix nivell.
Un 10 per Core Audio, i els dispositius que l'integren perquè facilita molt la vida de les persones.
És collonut.
Això vol dir que parlarà amb LG o amb qualsevol d'aquests perquè li fotin el xip.
Sí,
Apple també fa el mateix. De fet, Apple no té màquines que fabriquen xips. Es dissenya o els codissenyen fabricants i es fabriquen.
Però es posen el seu propi hardware. A Google...
Bueno, a la 8, a la famosa 9 que està funcionant. És la 9?
Sí, a la 9. El 9 i a la 9X en l'iPad.
Els fabrica Samsung d'una banda i un altre fabricant.
Sí, però això és una cosa que el fabriqui, però igualment és tecnologia propietària d'Apple. El que sí que hi ha és que els A9 i els A8 i tots aquests, al final que fa Apple és agafa la tecnologia ARM i la modifica ampliant-la. Mm-hmm. Vale? I fa una sèrie d'extensions que diguéssim que seria la salseta del poble sec i posa Apple allà dintre.
Jordi,
i el que farà Google és això.
Els xips dels robots són estàndard o feu alguns específics per ells?
Nosaltres el que utilitzem bàsicament és estàndard. Utilitzem bàsicament estàndard perquè... basats en Arduino, Raspberry Pi i coses similars, perquè això el que ens permet és poder evolucionar molt ràpid. Clar. I tenir una comunitat molt gran que més ho pugui utilitzar, perquè l'altra cosa que intentem fer són robots molt baratos perquè arribin a tothom. O sigui, no...
Clar, i si tens que fer custom hardware,
exacte,
val molt més
i això val molt més calés.
Home, és que ara amb coses com Arduino i Raspberry Pi, clar, és collonut.
I tens comunitat darrere que pot...
A part és open source, després tu pots agafar això i evolucionar-ho perquè tingui la teva singularitat.
Sí, clar. Sí, sí.
l'audiència seria pecat a minuta.
Molt interessant.
I és extensible, tots els skins i tot això.
Doncs tanquem aquest tema dels processadors. Vull obrir un altre de nou, un tema que ens va proposar en Carles Canyo. Gràcies, Carles, acaba d'entrar per la porta, ens ha obert les
llums. I ens encès els llums que estan aquí.
De seda.
I estem en una realitat que no és augmentada, però és de veritat.
Estava amb rotllo caverna aquí, eh? Sí.
Compta amb els cables USB-C.
Sí, però Tomàs. En Tomàs, de tota la vida, els cables, no tots els cables són iguals. N'hi ha de vermells, n'hi ha de negres, n'hi ha de grocs, però també, per exemple, els cables de xarxa hi ha que tenen diferents classes, diferents categories, fins i tot els cables HDMI, i evidentment doncs, hi hauran cables baratillos cutres, hi hauran cables que estiguin bé.
Però en aquests hi havia uns, si no recordo malament, que tenien un problema de disseny o que no passaven una certa certificació.
I cremen doncs, bueno, el mòbil i destrueixen les màquines.
No, jo no crec que era que cremava, sinó que no feia el que havia de fer, ni garantia la velocitat, ni la transferència de...
Bueno, però llavors en aquest cas passarà doncs, com les targetes de memòria, que arrel d'això doncs, ja tots els fabricants de cable posaran, serà de classe 1, de classe 10 o de classe rosa, o jo, un cable rosa, mola.
Mola. Que rara que no hi hagi cap vídeo d'aquests de cables cremant coses, no? Que surten...
Bueno, recordem que quan va sortir l'actual MacBook Air aquest, el MacBook, el que porta l'USB-C, el que tens tu, tens un...
I com és la vida amb un USB-C?
Ah, és fantàstica la vida.
Sí, perquè,
però no tens el MagSafe i el MagSafe a tu no et surt volant a l'ordinador quan algú li fot una patada al cable. Però és un MacBook Air, no pesa gens.
I si vas connectar disc durs, a veure, com tu fas ara? Què portes? Perquè segur que portes un MacBook i alguna cosa més.
Primer de tot és que em moc molt i aquest és el principal motiu per tenir un MacBook. O sigui, fins i tot quan estic aquí, una de les crítiques que tinc amb els meus companys de feina és que estic poc per la meva taula. Però
Coses que passen.
Són coses que passen. Aleshores, això et permet moure't molt àgilment i et permet treballar tot arreu. La veritat és que no necessito... Quasi tot està en el núvol. Necessito més poder compartir internet des del mòbil que no tenir un connector com Déu mana. I necessito una xarxa wifi que funcioni adequadament. A part d'això, la veritat és que no el trobo tant a faltar. Després, evidentment, tinc l'adaptador per poder-lo connectar.
El multihub.
El que sí que havia vist que funcionava quan estava allà als Estats Units és que quasi tot arreu tenien l'Apple TV. Aleshores, directament feies un AirPlay i et connectaves...
I a projector no necessitaves dongles ni coses.
Exacte. I això era, a part, era molt àgil, perquè en les reunions tothom es podia connectar.
No tenien Chromecast, tenien Apple TV.
Es solapaven una amb l'altra.
L'Apple TV permet multiconnexió i per tant tothom pot projectar el que estigui.
Doncs quan va sortir aquest ja, com que hi havia aquell atac possible de seguretat de l'USB, que era un exploit que tu et podien fotre una clau USB i et fotia històries, doncs havien tret aquell cable condó, que bàsicament és si tu necessitaves posar corrent en el teu ordinador, et volies enxufar, doncs hi havia un cable USB que només deixava passar corrent, no entraven dades. Per si et volies ficar en algun outlet que no sabies si hi havia algú que estigués atacant el teu MacBook.
Aquesta tertúlia, com la resta del programa, i fins i tot els minuts mosseguis, no seria possible sense Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Aquest anunci té les hores comptades.
Postes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Propostes mosseguis, ja sabeu, recollim aquí temes culturals, aplicacions,
idees... Jo tinc una proposta!
Serà l'última, perquè t'has portat molt malament en aquest programa. Perufito, l'amic Perufito, també implicats en temes... És el Perufito que està...
Perufito.
Perufito. No, és Perufito.
Patrufito?
M'he equivocat jo al posar aquí. Ens comenta una cosa, una idea que ha nascut d'ell i de molta més gent, que es diu una nova revista satírica que es diu Ramoneta.
Falta la puta, no?
Sí, a l'estil de les publicacions franceses Charlie Hebdo,
O el jueves?
Sí, exacte.
I l'orgull i satisfacció?
Això, on l'humor gràfic n'és protagonista, amb col·laboracions de dibuixants com el Cap de La Vanguardia o l'An del diari Ara. I molta més gent, perquè la llista de col·laboradors és immensa. Estan ara en fase de Verkami, per tant busquen pasta per aixecar davant el projecte. És gent molt maca la que hi ha darrere, us animo a que hi col·laborem. En Raül Arribas ha escrit un article que parla del D-Link, kit de domòtica, eh?
Aparatos domòtics.
Té diverses coses,
jo de D-Link havia tingut els extensors d'Ethernet, perquè tinc una casa d'aquestes parellades i tinc el router a dalt de tot, i llavors li foties en una parella a la corrent i a través de la corrent em passava l'Ethernet de planta de baix a la planta de baix.
Serem a l'article, sí, molt bé.
Ethernet i wifi.
I aquest kit val 100 euros, però té tres peces diferents, té fins i tot una càmera que és per visió diurna i amb infraroig, amb visió nocturna, perdó. Em va ensenyar algunes coses i vaig tenir la sort de poder-me'l trobar i parlar amb ell i que com havia anat totes les proves, i està força content.
El problema que hi és que la connexió es fa a través de la xarxa elèctrica.
No, la connexió es fa per wifi.
Bueno, jo tenia el meu extensor d'elèctric i per la xarxa elèctrica l'amplada de banda és baix.
I no per
sobretot si engegues la rentadora.
I no per RJ45, perquè jo voldria, quan marxo de casa, poder desconnectar fins i tot la wifi i només deixar un d'aquests aparells que pugui connectar o desconnectar perquè li arriba directament el cable de la instrucció via router, i no puc. Però bueno, en qualsevol cas l'article...
Hi ha altres
peces, sí. En qualsevol cas l'article està molt bé, el kit per 100 euros amb tres elements diferenciadors penso que està molt bé de preu. Mireu-vos.
Es ven per Amazon amb el link de Mossega la Poma o alguna?
En aquest cas és el link de Badeixocs, que és on està publicat a l'article.
Els hi xunguem.
No, els hi xunguem. No, sobre què ho ha escrit. Mira, el que ve ara sí que està amb el link de Mossega la Poma.
Vale.
He provat un receptor Bluetooth 4.0.
Bluetooth
4.0.
Sí, però
imagina que tu tens uns auriculars, saps, d'aquests com tu, que t'agraden tant, d'aquests que tenen cable, però dius, hòstia, és que són els auriculars de la meva vida. Gairebé els porto a sobre més que la meva dona. M'entens?
La dona millor que te'l treguis de sobre de tant en tant.
Exacte. Però saps allò que te'ls estimes molt, eh? Te'ls estimes però mogollon. Però què passa? Que sempre has de tenir-los endollats a algun lloc. O a l'iPhone, o al portàtil, o algun lloc.
Sí, sí.
Doncs tens un aparell que és com el clauer del cotxe, saps? El comandament d'obrir i tancar el cotxe.
Sí.
Que molt més lleuger, per cert. Que val 15 euros... que és 4.0 i que té l'última versió de Bluetooth, i que senzillament els endolles en allà, allò es connecta on tu vulguis i a córrer. Perfecte. És un receptor Bluetooth.
O sigui, tu et fots, endolles els teus auriculars en allà, el trastoquet, et fots el trasto a la butxaca...
Ah, sincronitzes amb el dispositiu que tingui Bluetooth d'admissió i fora.
Però vas amb el cable. Saps que els auriculars peten tots pel cable, no?
Però,
és millor comprar uns auriculars
però
Bluetooth.
Però té una cosa molt bona. Aquests que nosaltres portem ara a les orelles...
sí, això es desenrosca.
Perquè doncs té una peça en aquest d'això que va a dintre, aquí portes el xirimbolo i ja no has de portar cable.
Però llavors has de rebentar els teus auriculars que tinguis, home.
No has de rebentar res, has de fer pum-pum i ja està.
Però has de tindre uns auriculars que tinguin aquesta connexió, fill meu.
Home, clar, els que tinguin aquesta connexió. Està molt bé, jo l'he provat i funciona de conya, eh? Funciona de conya. Vale. Jordi, tu tens alguna proposta o t'agafo un fals?
M'agafes en fals.
Vale, perfecte.
Estic
retrasant la del Marc.
Jo tinc un llibre. Primer de tot és un llibre vermell, i això està molt bé, no? El llibre vermell...
Tirant a rosa o soc del
Toni? Sí, és vermell tirant a rosa. Els llibres vermells, com sabeu, es venen molt bé a Xina, n'hi ha un que és un best-seller de l'hòstia. Aquest llibre és un llibre d'un tal Dan Rome, que és el que havia escrit el Back of the Napkin, traduït al castellà infamament Portomundo en una servilleta. Aquest llibre té un títol molt més original que no han pogut canviar els traductors, que es diu Bla, bla, bla. Llavors, aquest llibre el que fa és ens explica una història que més o menys ja sabem, doncs, que tenim el cervell partit en dos catxos, alguns ho donen un cop de destral, i una part és orientada, doncs, a les paraules i l'altra és orientada a les imatges, i la part visual, doncs, no la fem servir. Això ens ho han explicat moltes vegades. Lo interessant d'aquest llibre és que aquest tio proporciona un mètode i una gramàtica visual per com pensar i com dibuixar idees i comunicar. Molt interessant, és potentíssim. Fa molt de temps, des de que vaig llegir el llibre d'en Tim Ferriss, que no llegeixo un llibre tan bo. O sigui que compreu-lo amb el link de Mossega la Poma.
Molt bé, doncs la setmana... The morning. A la setmana vinent, a Mossega la Poma, parlarem de la nova sèrie Merlí de TV3 i ho farem amb en Sergi Llorenç, productor de Merlí Podcast. El loro, que la sèrie de Merlí està que ho peta. Ahir va haver-hi de tot, va haver-hi una festa amb piscina, amb ties en banyador...
Les ties en banyador a Mossega la Poma.
Ho va petar totalment les audiències de TV3 ahir al Merlí.
Home, si surten ties en banyador, què vols?
Sí, doncs, i més coses.
És com Telecinco.
Doncs això, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o a Facebook @mossegalapoma. Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vine quan vulguis i ens veiem la setmana vinent.